COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 22 minuts des de Tarragona. Continuem arrere en COPE. És dilluns 18 de desembre. Arrenquem setmana i també arrenquem la recta final de la campanya electoral. Avui al programa repassarem tota la informació, que n'hi ha força, i seguirem amb les entrevistes electorals. Passarà per aquí el candidat de la candidatura d'Unitat Popular per Tarragona, Xavier Milian. Serà d'aquí uns minuts. Però abans hi hem de posar música tot plegat. Avui celebrem l'aniversari d'un dels Rolling Stones, de Keith Richards. Ja ens va bé la música per començar la setmana amb energia, que han de passar moltes coses aquesta setmana. A banda de la campanya electoral, els convidarem, com cada dilluns, a descobrir el talent amb denominació d'origen. Avui parlarem de cuina i parlarem amb l'Escola Cordon Bleu de Madrid, que organitza un concurs en què un dels participants que ha passat a la semifinal és d'una escola de Tarragona, així que volem saber més d'aquest concurs. A partir de la una coneixerem de prop els vins del celler Carlania, de Barberà de la Conca, i en la darrera mitja hora de programa agafarem la Nacional 240 per parlar amb COPE Lleida i avui amb professionals que treballen el dia de Nadal, el dia de Sant Esteve, el de Cap d'Any. Ells treballen mentre la resta estem de celebració. Volem veure com ho viuen i a veure si aquest any tenen sort i ho poden celebrar amb la família. Recordin que esperem les seves propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin en directe, a través del web i l'app de COPE ens poden escoltar, ja saben. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu a Mària de Serveis. Anem a la previsió del temps a l'Agència Estatal de Meteorologia i tenim l'Alba López. Alba, bon dia.
Bon dia avui a Tarragona. Cels clars, tendint de cara a la tarda, intervals de núvols i temperatures en lleuger ascens. Arribarem avui als 16 graus a Tortosa i Tarragona, 14 a Reus i al Vendrell i als 12 a Gandesa. Pel que fa al vent, bufa del nord-est, de fluix a moderat amb intervals de fort al litoral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria i anem amb la polèmica aquest cap de setmana a Tarragona pel col·lectiu de fotògrafs anomenat de temporada Tarragona, que ha demanat una rectificació de la presidenta d'Espimsa, Elvira Ferrando, després que els prohibís la venda d'uns calendaris al mercat central per les connotacions polítiques que pogués tenir. La història és aquesta. El col·lectiu de fotògrafs professionals tarragonins posava a la venda un calendari a la seva paradeta al mercat. Han recollit en un calendari fotografies sobre els mercats del món. Era un projecte amb la col·laboració econòmica del mercat central. Doncs bé, la portada de color groc i una fotografia amb un cartell on es podia llegir 155 euros per quilo ha portat la polèmica. Segons els fotògrafs, els tècnics del mercat van demanar que retirés aquesta fotografia i es canviés el color de la portada per les connotacions polítiques que podia tenir. Si no es feien els canvis, el mercat deixava de finançar el calendari. Doncs bé, els fotògrafs han decidit tirar endavant i fer-se càrrec de les despeses i es desvinculaven així de l'ajuda del mercat. Dissabte els volien vendre i uns treballadors de l'empresa municipal els ho va prohibir. La presidenta d'Espimsa, Elvira Ferrando, manté que no hi ha hagut prohibició de venda i es mostra dolguda pel que considera intenció de crear una polèmica inexistent. I desconvocada definitivament la vaga d'examinadors de trànsit a Catalunya. Estaven en vaga des del passat mes de juny per exigir a la Direcció General de Trànsit el pagament del complement específic que es va acordar l'any 2015. Primer es va desconvocar a nivell de tota Espanya, quedava a Catalunya i ara han seguit la mateixa línia. Asseguren que seguir només serviria per perjudicar innecessàriament la ciutadania. Atents al que publica avui la revista Interviu, han tingut accés a un vídeo enregistrat pels terroristes de Barcelona i Cambrils a la Casa d'Alcanar, on va morir part d'aquesta cèl·lula terrorista. Gravat amb telèfon mòbil i des de l'interior de la casa de la urbanització Monte Carlo, es pot veure a quatre dels terroristes manipulant l'explosiu que van fer servir. En aquell moment, un dels terroristes mira a càmera i diu en àrab: "Espanyols, patireu". El vídeo forma part d'una peça separada de les investigacions dels atemptats, dura aproximadament una hora i el van localitzar els Mossos d'Esquadra després de l'explosió de la Casa d'Alcanar. Segons la revista, el vídeo mostra els preparatius dels explosius i també la vida dels terroristes pocs dies abans dels atacs, però no parlen de cap objectiu concret. El jutge Fernando Andreu ha ordenat mantenir-lo en secret per evitar que es converteixi en objecte de culte entre possibles terroristes, per exemple. I canviem de qüestió. Detinguts un home i una dona per robar un televisor d'una casa de Valls enfilant-se pel balcó. Els lladres, atenció, van aprofitar que la veïna havia sortit a passejar el gos, un trajecte d'uns 20 minuts. Un testimoni va alertar la policia en veure com una dona des del carrer s'enfilava al balcó ajudada per un home. Al cap d'una estona els van veure sortint de l'edifici amb una tele, que un cop al carrer van amagar a un carretó de supermercat. La policia va detenir els dos lladres. Tenen 40 i 31 anys, són veïns de l'Alt Camp i tots dos tenen nombrosos antecedents. Han ingressat a presó. Per cert, que els dos implicats en el tiroteig de Sant Carles de la Ràpita la passada setmana continuen en presó provisional sense fiança. El presumpte autor dels trets i la seva exparella, que va resultar ferida lleu a la cama, es van acollir al seu dret a no declarar davant el jutge. Als dos se'ls investiga per un delicte d'assassinat en grau de temptativa i a l'home també se li atribueix un delicte pertinença il·lícita d'armes i danys lleus. En l'escorcoll de la casa del detingut van trobar més de 200 cartutxos, unes manilles policials, una credencial de la Guàrdia Civil falsificada i 170 armes blanques entrenades. Valles i machets. I una dada destacada avui, s'han disparat el nombre de ciclistes morts al 2017 a les carreteres catalanes, amb 10 víctimes. L'accidentalitat del col·lectiu, un dels més vulnerables a l'asfalt, preocupa el Servei Català de Trànsit, encara més quan l'ús d'aquest vehicle està augmentant en els darrers anys, sobretot en zones urbanes. El coordinador de Mobilitat i Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit, l'Òscar Llatge, ha apel·lat a la responsabilitat i al civisme dels ciclistes, però especialment també als altres vehicles, com per exemple a l'hora de guardar la distància de seguretat. Una de les claus també és que el ciclistes circulin senyalitzats correctament i ben protegits.
Sí que hi ha dos tipus de vehicles, que són les motos i les bicicletes, que estan absolutament estancats des de fa anys, d'acord? Des de fa anys.
A la demarcació de Tarragona han mort dues persones aquest any, una al 2016 i quatre al 2010. Una bona notícia avui. Solidaritat i música s'han unit per segon any consecutiu aquest cap de setmana al Conservatori de Reus. La jornada Música per Joguines ha superat els 200 articles recollits que aniran a Creu Roja, Tarragona, a canvi d'una àmplia oferta de tallers d'iniciació i de concerts. Les famílies han aportat una joguina, a dia de ser nova, novèlica i no sexista, i el centre oferia concerts, tallers d'iniciació musical per a nadons o de construcció d'instruments musicals per als més joves. Escoltem el director de l'escola del Conservatori de Reus, Víctor Santapau, i a la Carme Domènech, que hi assistia per primera vegada amb els seus fills.
La gent està molt contenta, a més són tallers, sempre acostumem a fer tallers o activitats on els participants, en aquest cas els nens, doncs gaudeixin. Tallers per música per nadons, de sensibilització musical, concerts amb els alumnes que ja són nens més grans, però que bueno, la idea és que juntin molts nens i que gaudeixin, sobretot. Són activitats totalment gratuïtes.
Tot lliga, vull dir, la jornada solidària i iniciar la música en una edat tan petita com és uns 9 mesos d'edat, doncs bueno, ens ha agradat molt. Hem disfrutat molt ell, el seu germà i la mama també.
Doncs 31 minuts, més qüestions. Tivissa inclourà per primera vegada els pressupostos de 2018 la taxa per instal·lacions de transport d'energies. Aplicaran així la taxa aprovada al novembre de 2015, però que encara no s'havia imposat. Les empreses energètiques no han recorregut la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que fallava a favor del consistori, i pagaran 130.000 euros anuals per les línies de tensió i els gasoductes. L'alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, ha destacat que aquests ingressos fixes anuals per al pressupost garanteixen durant anys impulsar inversions o, com a mínim, evitar més endeutament per dur-les a terme.
Clar, són uns diners importantíssims i que són definitius, són per tota la vida, de la vida útil d'aquestes instal·lacions, que no és pas una vida curta. Per tant, això et permet mirar a llarg termini. El pressupost de l'Ajuntament de Tivissa no aquest any és extraordinàriament alt, perquè fem front a inversions importants. El pressupost habitual de FINSA són 2.500.000, 2.700.000. Aquest any tenim unes inversions importants, però crec que podrem fer front gràcies a aquests nous recursos que ens donen la garantia suficient com per aportar recursos propis.
Tivissa té almenys una vintena de quilòmetres de terreny municipal ocupat per línies de tensió i gasoductes. Un apunt d'esports, el Nàstic ha perdut 2-0 davant la Cultural Leonesa, que no guanyava des de feia 3 mesos. Els granes es troben en zona de descens i el Reus, per la seva banda, ha empatat a 0 davant el Granada al partit aquest cap de setmana. Amb això hem arribat a les 12:32. Fem una ullada ràpida a les portades dels diaris avui. Al Diari de Tarragona trobem Rajoy alardea en Salou de l'aplicació del 155. Al Reus Digital, entrevista amb Teresa Pallarès, diu les eleccions del 21D són molt importants per decidir entre la democràcia i l'article 155. Al Delcamp.cat, entrevista amb el candidat popular Alejandro Fernández, diu hem tingut un govern dedicat a l'independentisme i un altre dedicat a cobrir les nostres necessitats. Al Tarragona 21, també en plan electoral, entrevista amb Yolanda López, de Catalunya en Comú Podem. La solució és seure's a parlar i posar a la taula temes que no siguin els nacionals. I finalment, en portada al diari Més, un calendari de portada groga desferma la polèmica a Tarragona. Un minut per la publicitat i continuem.
Bueno, entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Gaudeix del fred de l'hivern des de l'escalfor de la teva llar.
Demana calor Vilalta. Et portem el gasoil de calefacció a casa teva i et regalem 10 euros per cada subministrament de 500 litres.
Fes la comanda de gasoil a Vilalta al 977 390 068 o per correu electrònic a comandes@vilaltacorp.com.
Si la fas abans del 31 de desembre, et financem el 100% sense interessos.
Vilalta, 60 anys de pura energia.
¿Has visto los nuevos tecnoprecios del Corte Inglés?
Esos pequeños seres que incluyen en el precio un montón de ventajas. Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Ahora 15% de descuento en afeitadoras y cortapelos Panasonic. En Navidad, ¿quién te da más?
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
Seguim el programa amb la ronda d'entrevistes electorals. Aquests dies, ja saben, estan passant per aquí els caps de llista de totes les formacions per Tarragona, les diferents formacions polítiques. Avui parlem amb en Xavier Milian, candidat de la candidatura d'Unitat Popular per Tarragona. Xavier, molt bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta, em podries definir amb una paraula aquesta campanya electoral?
Una farsa.
Farsa. No, és molt interessant totes les paraules que esteu dient les diferents formacions. Sens dubte és una campanya atípica. No sé si vosaltres l'heu encarat com qualsevol altra campanya de les que hem fet fins ara.
Doncs bé, la veritat és que no estem acostumats a fer campanyes electorals en què tenim militars passejant amb metralletes pels nostres carrers, en els quals ens censuren espots electorals a la televisió pública, en els quals hem d'aprovar el programa electoral amb una concentració d'extrema dreta a la porta, en els quals la Junta Electoral prohibeix el color groc. Creiem que això és una operació d'estat, com ja ha dit el propi president M. Rajoy, de que aquestes eleccions s'han convocat amb l'únic objectiu de reimposar la Constitució i bé, doncs que ja ho han dit, és que més clar no ens ho poden dir. Uh-huh. Si tornem a guanyar el bloc sobiranista un altre cop a les urnes, aplicaran el 155, per tant, ells, la democràcia no els importa parar, l'únic que els importa doncs, és aplicar la llei en mà de ferro, una llei que va ser aprovada l'any 78 amb els militars al carrer i amb partits de la clandestinitat i persones a l'exili i persones empresonades. Una situació doncs, que és la que ens trobem ara mateix, 40 i escaig anys després. Per tant, això demostra un fracàs d'aquest estat que es diu de dret i democràtic.
Què ens hi juguem a Tarragona en aquestes eleccions?
Doncs ens juguem el mateix que la resta de Catalunya, que és o construir futur per poder viure amb un mínim de dignitat o tornar a un passat que al començament semblava gris clar, després semblava gris fosc, i aquesta setmana estan veient que tinta negra, negra.
Al vostre programa electoral he buscat temes relatius a les comarques de Tarragona, especial importància per les infraestructures. Vosaltres parleu del port, de l'aeroport i també de Rodalies. En aquest cas, quines són les vostres propostes per aquesta qüestió, per les infraestructures, que és un tema que preocupa força els ciutadans, que ens han enviat força preguntes per vosaltres, pels candidats en aquesta qüestió?
Bé, jo crec que el lat de les infraestructures és molt complex. En primer lloc, les infraestructures de comunicacions, que és les que hi ha sobre la taula, ja sigui la 27 entre Tarragona i Montblanc, ja sigui la 7 que van parar a la P7, ja sigui el corredor mediterrani, etcètera, etcètera, patim un model en el qual les infraestructures s'analitzen des d'un punt de vista de l'obra. I és normal, perquè estan veient que tota la corrupció sorgeix de l'obra pública. Nosaltres mateix el que plantegem és un debat de la mobilitat. Per tant, ens preocupa el corredor mediterrani, però ens preocupa encara més el transport interurbà, ja sigui en tren o en autobús, que és una autèntica escàndol a les nostres comarques. Vull dir, el que no s'entén és que et surti més a compte anar de Tarragona a Barcelona o de qualsevol punt de les nostres comarques a Barcelona amb cotxe que no pas en tren o en autobús. Per tant, aquí s'ha replantejat tot el model d'infraestructures de comunicació a banda de també la vessant econòmica i de política econòmica del territori. És obvi que si no tenim unes infraestructures que tinguin un mínim de condicions, doncs això representa un fre al desenvolupament econòmic del territori.
Un dels temes que més ens han enviat els oients és el tema de les rodalies a les comarques de Tarragona i sobretot a les Terres de l'Ebre es pateix especialment
Correcte.
Aquesta mancança. I aquí totes les formacions polítiques que han passat per aquí fins ara diuen reclamar les inversions necessàries. Es pot fer alguna cosa més a banda de reclamar-les? Perquè ja fa anys que es fa això de reclamar.
Doncs, òbviament, no són unes eleccions autonòmiques, sinó que són unes eleccions que, com he dit, són una força i un obstacle per continuar la construcció de la República. Per tant, les nostres propostes en inversions no passen des d'un punt de vista autonòmic actualment, sinó que passen amb la construcció de la República i quin model de transport volem en aquesta República que volem construir. Per tant, no ens ficarem aquí a parlar de que si a TIF o a DAF o a TIF. El que ens importa és construir una República per dissenyar si el transport que volem ha d'estar pensat per tindre grans obres faraòniques com el tren d'alta velocitat, o si el que volem és poder facilitar el transport de la gent, no? I, per tant, doncs, amb el tema de Rodalies és un tema prioritari. Entenem doncs, que la Generalitat, amb les poques competències que té el que és la zona de Barcelona, ha desenvolupat el ferrocarril de la Generalitat, que no presenten cap tipus de problema en el seu funcionament, i, en canvi, totes les infraestructures que gestiona l'Estat, doncs, que són els trens Rodalies, doncs ja veiem el tipus de servei que està prestant.
Canviem de qüestió, que si no em quedaré sense temps. Xavier, vosaltres proposeu suspendre el pla director urbanístic que ha de permetre aquest Barcelona Wall, aquest ara que li diem de dir CRT de Salou i Vilaseca. Què passarà amb aquest projecte si vosaltres aconseguiu la majoria de vots en aquestes eleccions?
Doncs bé, nosaltres considerem que tant el Barcelona Wall com els Jocs del Mediterrani, com tot aquest tipus de polítiques faraòniques i especulatives i depredadores del territori que fomenten la precarietat laboral i en el cas de Salou i Vilaseca, que també fomenten la màfia, la prostitució i la ludopatia, formen part d'un model antic, un model que va imposar Franco als anys 60 i, per tant, nosaltres creiem que precisament cal construir una república per definir aquest model de desenvolupament territorial. Nosaltres considerem que aquest tipus d'obres no aporten un valor afegit a les nostres comarques, sinó abans al contrari, que l'únic que fan és condemnar-nos encara més a un model que està completament caduc. Per tant, el que plantegem és un procés constituent en el qual ens puguem trobar tots i totes i puguem resoldre aquesta herència rebuda del franquisme i que va ser consolidada pel pujolisme de la sociovergència. Això implica, doncs, en primer lloc, parlar de territori en conjunt, perquè ara mateix les comarques del Camp i les Terres de l'Ebre, doncs, totes sempre, bàsicament, a l'àrea metropolitana del Camp, no? Provocant, doncs, que fins fa poc hi hagués un procés de despoblament de les comarques interiors i l'equilibri territorial doncs, està més que tocat. Per tant, cal plantejar un debat de com ens desenvolupem com a territori, però sobretot tenint en compte les particularitats de cadascuna de les comarques. I això vol dir tant les seves potencialitats com les seves necessitats.
Un dels motius que la majoria de ja no de formacions, sinó fins i tot doncs, d'ajuntaments favorables, diguéssim, a aquest projecte de CRT, és dir que serà una injecció econòmica que crearà molts llocs de treball, llocs de treball
bueno,
que realment
llocs de treball.
Fan falta.
N'havien de crear centenars de milers i ara ja estem parlant de pocs milers. A més, tenim l'experiència de PortAventura i del que és l'hostaleria a Salou i a Cambrils. Si generar ocupació vol dir amb una persona que treballa en negre o una persona que cobra una hora i mig per netejar una habitació d'un hotel, doncs això no ens serveix. Vull dir, estem parlant de que l'atur és molt gran però és que estem parlant d'una situació més greu. Estem parlant que el 25% de la població assalariada es troba en risc d'exclusió social. Per tant, ja no serveixen aquestes velles formes de valorar la problemàtica laboral en base a l'atur, sinó que ara hi ha molts més factors, i un d'ells, i ho estan veient aquests dies, bueno, aquests darrers anys, és la precarització laboral. Vull ara mateix tenir un lloc de feina i ja no t'ho assegura poder arribar a final de mes.
Exacte, exacte. Per això aquí anava la meva pregunta. Quins són els plans de la CUP en aquest cas, doncs, per revertir aquesta situació a nivell laboral?
Doncs bé, deixar d'invertir en polítiques faraòniques i aprofitar aquests recursos públics que se'n van a mans privades, empreses de l'altra punta del món, que tant els fa invertir aquí que invertir en un altre lloc, i invertir-les en el territori. I això vol dir potenciar l'economia cooperativa, vol dir potenciar l'economia social i vol dir desenvolupar un model econòmic que aprofiti el territori, no per depredar-lo, sinó per generar riquesa, i que aposti per uns llocs de treball que siguin estables i que permetin poder desenvolupar-se a les persones que viuen en aquestes comarques.
Un punt molt interessant també del programa que presenteu per a aquestes eleccions a la CUP, Xavier, és el tema de la contaminació de l'aire, especialment a les comarques de Tarragona, no? Doncs fruit
En concret a la Vall del Francolí i al Polígon Sud, que fa anys i anys que estem batallant per fer un estudi de la qualitat de l'aire, i hi ha gent organitzada amb aquests pobles batallant-hi, i el Parlament i el Govern es van comprometre a fer un estudi i encara ho estem esperant.
Per tant, vosaltres, si arribeu a la presidència de la Generalitat, si teniu un paper decisiu, es farà aquest estudi i hi haurà plans en aquest sentit que no hem trobat en els programes d'altres formacions.
Més obvi, el que no pot ser és el que deies tu, no? Mantenir l'ocupació a tot preu. Vull dir, no ens serveix de res de mantenir uns models productius caducs que no afegeixen valor a la nostra economia. I, per tant, ja no és una qüestió d'economia, sinó una qüestió de salut pública. Necessitem saber realment que estem respirant, perquè això també implica uns costos en la nostra salut, que aquests sí que els hem d'assumir, diners de tots i totes, i aquestes empreses s'estan estalviant, no? Per tant, que hi ha més fàcil i més senzill i més obvi que saber simplement el que estem respirant.
Parlem de salut, precisament. Quins plans té la CUP per a l'Hospital Joan 23? Perquè el projecte de remodelació sembla que el més calent el tenim a l'Aigüera.
Bé, nosaltres creiem que el problema de sanitat no passa per infraestructura, sinó que això és una conseqüència del problema. El problema de sanitat és que tenim un sistema en què cohabita el servei públic i les empreses privades i fundacions, i això fa que tinguem un sistema sanitari que des del punt de vista dels usuaris és classista, perquè si tu ets una mútua en dos mesos t'operen i si ets al CatSalut has d'esperar dos anys, i després també que les treballadores i els professionals de la sanitat, doncs si treballen a Joan 23 cobren X, si treballen a Santa Tecla cobren Y i si treballen a Sant Joan de Reus cobren Z. Per tant, el que diem és que aquest problema de la sanitat l'hem de resoldre de forma estructural, i això només ho podem fer amb una república, i que el que cal és crear un sistema únic que tracti totes les usuàries per igual i que a l'hora de planificar les inversions, que precisament és el que em preguntaves, tingui en compte les necessitats del territori i que aquest finançament no s'aconsegueixi, com hem vist amb el cas Innova, en base a la porta giratòria, es contractant gent que estava treballant al CatSalut per poder aconseguir més inversió pel meu hospital, obviant les realitats de cadascun dels territoris.
Per tant, vosaltres apostaríeu per fer una millora en el personal i en les instal·lacions abans de construir un nou hospital, entenc?
Bueno, és que crec que una cosa no treu l'altra. És a dir, la qüestió és poder fer una política territorial i planificada de les necessitats, ja no sols de la sanitat, sinó de tots els serveis que rebem com a ciutadans i ciutadanes. I en base a aquest, pues, decidir exactament quina és la inversió que s'ha de fer a Tarragona, quina s'ha de fer a Reus, quina s'ha de fer a Mora, etcètera, etcètera. El que no es pot fer és anar invertint sense cap mena de planificació i poder ficar diners a Joan 23, que no diguin que sigui necessari, doncs al contrari, és obvi que aquell hospital s'ha quedat antic i que calen inversions molt potents, perquè només cal passejar-hi per dins, però que també tinguem en compte, doncs, que el sistema sanitari és un gran trencaclosques i que hem de saber cadascuna de les peces quines necessitats tenen. I ara mateix està fent una política sense cap mena de tipus de planificació ni d'anàlisi de les necessitats que hi ha.
Xavier, acabo ja darrera pregunta. Aquest dia, aquest 21 de desembre, evidentment, és molt important, però no sé si el principal focus serà a partir del dia 22. Qui seria l'ideal company de viatge a la presidència de la Generalitat per la CUP? Perquè és evident que s'haurà de parlar molt en aquesta nova legislatura.
Doncs nosaltres ja hem dit que assumirem tot el compromís necessari perquè les institucions, a partir del 21 de desembre, es continuï amb la consolidació de la república i amb el procés constituent. Però el millor aliat de la CUP, com diem sempre, no estarà al Parlament, sinó que estarà al carrer. I ho hem vist aquestes setmanes quan el senyor Artur Mas està convencent a Puigdemont de que convoqués eleccions en lloc de proclamar la república, i va ser la gent al carrer qui va fer que finalment s'acabés proclamant la república. Per tant, aquest procés que nosaltres estem plantejant i que l'1 d'octubre es va votar a les urnes tot i la repressió policial, passa doncs, perquè les institucions i el carrer treballem de tu a tu i de forma plegada, perquè si no, no hi ha altra manera de poder fer front a aquest estat autoritari demofòbic que, com hem vist aquests dies, no dubten enviar militars, en enviar fiscals, en enviar policies, etcètera, etcètera.
En parlarem a partir del dia 22. Xavier Emilian, candidat de la CUP per Tarragona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
És dilluns, ja saben que cada setmana aixequem la persiana al programa. En aquest espai busquem talent amb denominació d'origen i avui parlem de cuina. 5 estudiantes catalanes aspiran al 6º premio Promesas de l'Alta Cocina de Le Cordon Bleu de Madrid y uno de ellos es de Tarragona. Hablaremos de cocina y de lo que supone este concurso y este premio con Rosario Barrio. Ya es directora de Le Cordon Bleu. Rosario, muy buenos días y gracias.
Hola, buenos días.
Oye, son 50 jóvenes los que han superado la primera selección y van a la final, ¿no?
Efectivamente, son 50 jóvenes los que han pasado esta primera fase de selección y de ellos tendremos que escoger a 10, que serán los finalistas que estén con nosotros el día 10 de abril aquí en Madrid.
Uh-huh. La verdad es que hay participantes de toda España en este concurso, ¿no? De hecho, veo Andalucía tiene una buena representación con 12, ¿no? Pero está la cosa muy repartida como la lotería.
Está muy repartida. Hay 38 centros diferentes de enseñanza que van a tener representación de 24 provincias distintas y en el caso de Cataluña, pues también tenés una representación bastante numerosa porque hay 5 concursantes que son catalanes.
Sí, tenemos además uno de Tarragona, es Nureddin Jalul Radbi, del IES Joaquim Bau de Tarragona. Cuéntanos un poco de qué edades tienen los chicos y chicas que participan en este premio.
Pues ellos están, la condición para participar en el premio es haber cursado o estar cursando el segundo ciclo de formación profesional en cocina. Uh-huh. Todos están en torno al ratio de edad de esas enseñanzas y tenemos incluso algún menor de edad que ha tenido que pedir permiso a sus padres para claro. poder presentarse.
Oye, ¿en qué consiste exactamente este concurso? A ver, ¿qué les lleva al premio final?
Bueno, pues nosotros lo que pretendemos es que tengan la oportunidad de enseñarnos cómo ellos entienden la cocina, de que demuestren el talento que tienen y también las ganas de seguir formándose, porque el premio final es una beca para estudiar en Cordon Bleu Madrid y lo que de alguna forma buscamos es eso, gente con talento, con pasión por la cocina y sobre todo con ganas de seguir formándose.
De hecho, te voy a decir, porque la recompensa, no está nada mal, ¿no? Porque una beca completa para poder estudiar, ¿no? En Cordon Bleu, la verdad es que es un premio para los amantes de la cocina, creo, muy jugoso.
Bueno, así lo entendemos nosotros. Creemos que realmente es un premio ilusionante. De hecho, todos los chicos cuando nos escriben y nos mandan su carta de motivación con las razones por las cuales quieren presentarse al concurso, todos ellos califican muy bien el que el premio sea la oportunidad de seguir formándose en el mundo de la cocina, la verdad.
Uh-huh. ¿En qué podrán formarse los ganadores? Porque no es solo el ganador que se lleva esta beca, ¿no?, financiada al 100%, sino también hay un segundo premio valorado en 8.500 euros incluso para escoger en alguna de las disciplinas que trabajáis en la escuela, ¿no?
Efectivamente, el ganador, el premio es un diploma, puede escoger entre cocina, pastelería o cocina española y lo mismo ocurre con el segundo clasificado, lo que pasa que en el caso del segundo clasificado es un certificado, que es un curso un poquito menor al diploma. Uh-huh. Y en ambos casos pueden elegir ellos la disciplina que más crea que va a aportar a la hora de seguir ampliando, digamos, su currículum. Hemos tenido candidatos que han elegido cualquiera de las disciplinas. Hay gente que ya estaba o creía que estaba bastante bien formado en cocina y ha decidido comenzar a formarse en pastelería, y en otras ocasiones pues han querido seguir con cocina y, digamos, profundizando un poquito más en su aprendizaje.
Uh-huh. Oye, que a ver, ¿cuáles son las reglas del juego a partir de ahora? Porque el ganador lo tendremos ya en 2018, pero ya supongo que tienen que estar preparándose.
Sí, sí, efectivamente. El ganador vendrá con el año... El ganador no, los seleccionados sí. Vendrán con el año nuevo. Ahora mismo lo que están es preparándose. La siguiente prueba, ellos nos tienen que enviar su propuesta para una determinada receta. Todos van a hacer la misma receta y además te la puedo dar en primicia.
¡Ay, qué bien!
Porque ni siquiera ellos la saben todavía, la van a saber a lo largo del día de hoy. Pero
ah, pues a ver,
no la
te lo agradezco, me encantan las primicias.
Entonces, pues mira, la receta va a ser un solomillo de cerdo con salsa de mostaza antigua y alcachofas rellenas.
Ay, Rosario, ellos... no me hagas esto hasta ahora que vengo con hambre.
No, 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 es peligroso hasta ahora comentarlo, pero aparte de la buena pinta que tenga, ellos lo que van a tener que proponernos es su creatividad, la forma que ellos tienen de interpretar esta receta. Tienen una serie de ingredientes que son idénticos para todos, y otra parte que ellos van a poder hacer una pequeña propuesta, y también va a haber una serie de técnicas que efectivamente tienen todos que emplearlas para ver cómo se manejan, ¿no?, con ellas y poder comparar a todos con todos.
Claro, porque supongo que...
Sí,
te iba a preguntar, ¿no?, que supongo que tendréis que valorar no solo que ejecuten bien la receta propuesta, sino pues qué parte creativa le aportan, ¿no?, cómo utilizan esas técnicas. Todo es un conjunto, no solo que esté bien cocinado.
Efectivamente, además, como lo que nos tienen que presentar es la receta y una videoreceta, un pequeño vídeo de cómo la van elaborando, probarla no vamos a poder probarla, o sea que tenemos que fiarnos de lo que aparezca en las imágenes. Pero sí, lo que se pretende es valorar un poco todo en global, lo que es cuál es su propuesta de utilización de los distintos ingredientes, cómo ejecutan las técnicas y el conjunto final de la receta también en cuanto a presentación y demás.
Uh-huh. La verdad es que, bueno, la final será en abril, ¿verdad, Rosario?
Sí, el 12 de abril.
El 12 de abril.
Por aquí a los 10 finalistas.
Veremos, ¿no?, quién se lleva. El año pasado ganó un chico de Girona, Ezequiel.
Efectivamente.
No sé si habéis visto, esta es la sexta edición de este premio. ¿No? Habéis visto en los últimos años, ¿no?, porque hablamos de gente muy joven, son menores de 25 años, ¿no?, que están, bueno, pues formándose para el futuro. ¿Habéis visto mucho más interés, mucha más pasión, digamos? Porque es verdad que de unos años para acá se ha vivido en este país, pues, no me gusta como palabra, pero bueno, un revalorizar, ¿no?, la cocina.
Sí, nosotros la verdad es que desde el primer año, que en 2013, que fue la primera edición, el premio ha tenido buenísima acogida entre todas las escuelas, y efectivamente se nota pues ese relanzamiento o redescubrimiento de la cocina española que lógicamente estamos viviendo. Ha ido cada vez a más, la representación de provincias y de regiones españolas cada vez ha sido también mayor, y bueno, pues efectivamente, como tú dices, ese redescubrir la cocina española se está notando.
Uh-huh. Pues oye, espero tener que volver a hablar contigo, Rosario, en abril para contar que el ganador es el participante de Tarragona. Yo barro un poco para casa, si me dejas.
Bueno, pues lo veo lógico. Yo tengo que decir que hay que repartir suerte, o sea, que vamos a ver cómo lo hacen los chicos. Y nada, que gane el mejor.
Exacto, eso, y que se lo pasen bien, ¿no?, que disfruten haciéndolo, que eso supongo que también es importantísimo.
Sí, sobre todo, nosotros lo que buscamos es que tengan una buena experiencia, que compartan con todos los compañeros esa vivencia que es al fin y al cabo lo que van a llevarse, ¿no? Esa vivencia personal de compartir con los demás esa pasión por la cocina.
Exacto. Pues oye, espero poder hablar contigo otra vez en abril, Rosario. Rosario Barrio es directora de Le Cordon Bleu de Madrid. Y oye, si necesitáis un jurado para Qatar, me puedes llamar también, si quieres.
De acuerdo. Pues nada, tomo nota.
Un placer, Rosario. Gracias.
Gracias a ti. Un saludo. Adiós.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Amb la nostra cançó del dia arribarem al punt de la una, ja saben, avui sonen els Rolling Stones perquè celebrem l'aniversari de Keith Richards, 74, eh? Arriben ara les notícies, en 5 minuts tornem perquè hem d'anar de vins. Avui parlarem també amb professionals que treballen o han treballat en els dies festius de Nadal. Si vostès també ho han fet, ens poden enviar notes de veu al WhatsApp del programa al 672 65 35 34 i les escoltem després. Fins ara.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar con salones exclusivos y privados para celebrar fin de año, año nuevo, el Día de Reyes. Como siempre, hemos elaborado menús especiales para estas fechas. Contacte con nosotros y le informaremos al 977 38 35 66. Platja dels Capellans de Salou. Restaurante La Goleta. Les desea felices fiestas.
Este año la Navidad está en Buró Vallés.
Regala ilusión a precios bajos con tecnología, impresoras, mochilas, manualidades.
Smartband con pulsómetro, 36,90€.
Llave USB Fantasía, 16 GB, 7,90€. Si quieres precio, variedad, primeras marcas y buenos consejos...
Buró Vallés, los regalos de estas fiestas a precios bajos.
Consulta tu tienda en burovallés.es.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Continúa abierta la operación policial antiyihadista que ha permitido detener hoy en Majadahonda, en Madrid, a un joven de 19 años, de origen marroquí, pero con nacionalidad española, que estaba inmerso en un proceso de radicalización. Precisamente, el Ministerio del Interior ha presentado esta mañana una campaña con 10 consejos para saber qué hacer, cómo actuar ante un atentado. Juan Baño.
Efectivamente, mantener la calma, buscar la vía de escape para huir, silenciar el móvil si está escondido en algún lugar del terrorista, no hacerte el muerto, ni tampoco el herido, si realmente no lo estás. Por primera vez, el Ministerio del Interior facilita consejos de cómo reaccionar ante un atentado terrorista. El ciudadano también debe de participar, dice, de ese trabajo de prevención y reacción en caso de verse envuelto en un hecho así. Lo ha explicado el ministro del Interior y el propio responsable de la Guardia Civil en el combate contra el yihadismo, el teniente coronel Francisco Velázquez. Nos aconseja qué hacer si nos encerramos en algún lugar sin salida.
Cierren la puerta, vamos a intentar bloquearla para impedir la entrada del terrorista. Estos fenómenos, estos atentados, normalmente se extienden mucho en el tiempo. El terrorista permanece en el lugar de la acción durante muchas horas, mucho tiempo. Pues vamos a intentar evitar que, como digo, acceda al habitáculo donde estamos.
Y muchos más consejos que pueden ver en la página web del Ministerio. En esta comparecencia, el ministro de Interior ha informado, por cierto, de que él es vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y al presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, se les ha abierto expediente desde instituciones penitenciarias por utilizar sus comunicaciones telefónicas a las que tienen derecho para intervenir en la campaña electoral de Cataluña.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el plan económico financiero acordado con el Ministerio de Hacienda. La aprobación ha servido para escenificar las tensiones que se viven en el equipo de gobierno de la capital. El plan ha salido adelante en una votación de la que se han ausentado 6 concejales de Manuela Carmena, entre ellos el de Economía, Carlos Sánchez Mato, destituido esta mañana por la alcaldesa. Una destitución, según explica Carmena, ante su negativa de defender el plan que él mismo había traído para su aprobación.
El señor Sánchez Mato me manifestó que, a pesar de que él había efectuado la propuesta, manifestó que él no lo iba a poder, no lo quería aprobar y que además iba a ausentar de la votación. Pues no puedo permitir que el concejal de Hacienda no apoye la propuesta que él mismo había dirigido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hay más noticias en este lunes 18 de diciembre. Te contamos ya lo que pasa con Antonio Herraiz.
Salvamento Marítimo sigue buscando una patera que zarpó ayer desde la costa marroquí de Tensamán. Una llamada alertó de que se había perdido en el mar de Alborán. Precisamente en esta zona ha sido rescatada esta mañana otra embarcación con 31 hombres a bordo y una mujer. Está previsto que lleguen al puerto de Almería dentro de una hora. En este mediodía, COPE, vamos a estar también en la cárcel de Teruel. Allí pasa su primer día Norbert Feger, acusado de asesinar a 2 guardias civiles y a un ganadero en Albalate del Arzobispo. No es un preso cualquiera, estamos ante un peligroso exmilitar serbio con un largo historial sangriento, y en el penal turolense han tenido que extremar las medidas de seguridad. Y en este mediodía, COPE, te vamos a contar también la historia de un cuadro. Se exhibe en el Museo Cerralbo de Madrid. Se trata de un lienzo con la imagen de una virgen que sujeta en brazos al niño Jesús. Hasta ahora se creía que era del pintor burgalés Mateo Cerezo. Pues no, una investigación reciente ha determinado que realmente se trata de una obra pintada por el artista belga Anton van Dyck.
José Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Y hoy en El Espejo vais a hablar de la reconstrucción de una iglesia, la historia de la vuelta a casa de toda una comunidad, que claro, no es fácil.
Vamos a contar que la iglesia de San Jorge en la ciudad de Telescov, que está situada en la llanura de Nínive, al norte de Irak, ha sido la primera en ser reconstruida tras la devastación que provocó el llamado Estado Islámico, el Daesh. Esta iglesia resultó severamente dañada durante la invasión y posteriormente saqueada. Pues ahora ayuda a la iglesia necesitada, ha apoyado su reconstrucción de esta iglesia caldea con 100.000 euros, dentro de su campaña para reconstruir 9 pueblos cristianos en la llanura de Nínive, que asumimos aquí en COPE como nuestra campaña de Navidad. Telescov contaba con cerca de 1.500 familias antes de la invasión del Daesh. Ahora, 2/3 de la población ya han regresado y es importante apoyarles en esta vuelta a casa llena de promesas, pero desde luego también de inquietudes, en la que nos jugamos tanto.
Pues estaremos atentos a todos los detalles de esta historia a partir de la 1:30 en El Espejo. 1:35, ¿eh?
Exacto.
Hora menos en Canarias.
Exacto, y lo sabré yo.
Venga,
hasta luego.
José Luis, hasta luego. Y en los deportes, Ángel María Villar comparece ante los medios para explicar el riesgo de que España se quede fuera del Mundial. Luis Munilla.
Sí, Villar está suspendido como presidente de la Federación de Fútbol por el caso Soule, pero ha convocado a los medios por primera vez en muchos años. Y como trasfondo está esa posibilidad de que la FIFA deje a España fuera del Mundial por injerencias del gobierno en la Federación. Siguiendo esa comparecencia en un hotel de Madrid está Eri Frade.
Más de una hora de rueda de prensa que ha comenzado Villar desmarcándose de la carta de la FIFA a la Federación Española, por lo que entiende injerencias políticas en su funcionamiento y que podría dejar a España sin Mundial. Posibilidad muy seria, ha dicho en varias ocasiones Villar, que sería culpa, según él, de Lete, presidente del CSD, aunque también ha nombrado a su antecesor Cardenal, a Tebas, presidente de la Liga, y sin decir su nombre se ha referido al que fuera su secretario general en la Federación, Jorge Pérez. Me quieren linchar, ha repetido en varias ocasiones. Villar se declara inocente de todo lo que se investiga en el caso Soule y recalca que Larrea es presidente presidente en funciones y que no dimite porque se defiende mejor a la federación y al puesto orgánico como presidente desde dentro. También ha dicho que la solución está en el CSD, en que el CSD te ponga su actitud.
Lo único que está haciendo la FIFA es cumplir sus estatutos y reglamentos. Es el Consejo Superior de Deportes el que hace incumplir a la Real Federación Española de Fútbol las leyes y normativas de las organizaciones deportivas internacionales y, por tanto, el único responsable de que España se pueda quedar sin Mundial por sus injerencias en la red.
Y en la Liga hoy se cierra la jornada 16 con el Málaga-Betis, antes de que mañana arranque la 17ª, que es la del Madrid-Barça, que se juega el sábado.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Yo esta Navidad con cenar todos en familia y con mi nuevo Megane Serie Limitada Tech Road desde 13.950€, ya soy feliz.
Si esta Navidad ya eras feliz, ahora aún más. Con la Easydea número 6 te damos más por tu antiguo coche al comprarte un Renault. Ven ahora a la red Renault. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
En Vision Lab, 50% de descuento en cristales progresivos. Hasta el 31 de diciembre, 50% en cristales progresivos. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Has visto los nuevos tecnoprecios del Corte Inglés?
Esos pequeños seres que incluyen en el precio un montón de ventajas. Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
20% de descuento en auriculares y altavoces Sony. Por ejemplo, tienes unos auriculares inalámbricos por 39,92€. En Navidad, ¿quién te da más?
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
21D. Cataluña decide.
Cada vegada que ens posin una urna i en mirem...
Los políticos tienen que estar para solucionar problemas.
¡Y sí! ¡Amb moro de ganas!
Mucha fuerza y a por ellos.
Sigue este jueves a las 7 de la tarde desde Barcelona con Carlos Herrera, las elecciones más decisivas de la historia de Cataluña.
¿Qué va a pasar y quién va a ganar y qué van a pensar o qué van a decidir los catalanes?
Con el mejor análisis de Ángel Expósito y Juan Pablo Colmenarejo desde la ciudad condal.
La sociedad catalana está absolutamente partida en dos.
El minuto a minuto desde todos los puntos informativos.
Comienza ahora mismo el acto con la presencia de los líderes independientes.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Está pasando. Estás en COPE.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Passem 8 minuts de la una, seguim en directe al migdia a COPE Tarragona. Ja saben, d'ara fins les dues els acompanyarem en aquest primer tram, aquesta primera hora del programa. Parlarem de vins. Ara d'aquí uns minuts els presentaré el celler Carla Nia, de Barberà de la Conca. Però després, a partir de dos quarts de dues, molt atents, a la Nacional 248 que tenim amb COPE Lleida, perquè avui parlarem amb professionals que treballen o han treballat algun any doncs els dies que nosaltres estem de celebració i de festa, doncs la nit de Nadal, el dia de Nadal, el dia de Sant Esteve, la nit de Cap d'Any, possiblement. Ens acompanyaran un cuiner, un mosso d'esquadra i un metge. No s'ho perdin, serà d'aquí una estoneta, però aprofito per dir-los que si vostès treballen aquest any o han treballat algun any, sigui quina sigui la seva professió, volem saber la seva experiència. Ens poden enviar una nota de veu al WhatsApp del programa, és el 672 65 35 34, 672 65 35 34. Estarem encantats de rebre les seves opinions i les seves experiències. Arribem a la 1:10, anem de vins.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPETarragona.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, és hora d'anar de vins al programa. Avui anem a buscar-los fins a Barberà de la Conca seguint la recomanació de l'Albert, del celler Tu Ets. Volem saber més de la història i dels vins del celler Carla Nia, per això ens acompanya avui al programa el Jordi Miró. Jordi, molt bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Escolta, el Jordi avui el tenim per telèfon i he de dir que, és que clar, aquests dies són de molta feina, per tant t'agraeixo molt que ens hagis fet una estoneta perquè em deies, clar, és que ara estem amb els lots, no? I això és bo. M'alegro de sentir que no podeu venir perquè hi ha molta feina.
Per sort. En Sant Joan, bueno, està aquí, però, bueno, per sort, doncs, tenim aquests dies molta feina.
Exacte. Escolta, explica'ns una mica per aquells que no coneguin, que hagin sentit ara per primera vegada aquest nom, el celler Carlània, quan i com comença la vostra història?
Bé, la nostra història comença a l'any 2007. Nosaltres som pagesos i fins al 2007, doncs, teníem el raïm a cooperativa i altres cellers, no? El 2007 aquí hi ha una iniciativa que és el celler de Vivaristes, que l'Ajuntament, juntament amb la cooperativa, cedeixen l'antiga cooperativa del poble perquè petits emprenedors o petits pagesos que estiguessin fent vi en aquells moments a casa per hobby o per consum propi poguéssim elaborar, doncs, més ja de forma professional. I vam començar el 2007 a fer vi. Simplement vam començar per provar-ho. La cosa va començar a funcionar. El 2008 ens vam certificar les vinyes amb ecològic i, bueno, durant tots aquests vins i no ho vam fer tan malament perquè era agradat i continuem en principi, no? Però la nostra història, sí, vam entrar una mica de rebot fent una prova, vull dir, veure què tal ens anava, això, no? I de moment aguantem.
Per vosaltres és un celler familiar, no?, el celler Carlania. Sí. Vosaltres us dedicàveu al món del vi abans, Jordi?
No, al món del raïm. O sigui, nosaltres érem pagesos, viticultors, i el que fèiem amb el raïm és vendre-ho tot. O sigui, no elaboràvem. Val. Elaboràvem uns 300 litres a l'any per consum propi, de casa, per consumir un altres mateixos, no? Però veníem tot el raïm. I el 2007, amb la iniciativa aquesta, doncs, entrem al viver i ja com a celler, no? I elaborem, doncs, amb la marca Carlania, comencem a elaborar vi.
Ah, d'acord. Per tant, és aquest viver de celleristes que és una mica el punt d'inflexió, no?, diguéssim, aquesta iniciativa. A mi m'agradaria que escoltessis perquè l'Albert del celler Tuet us va recomanar. Mira, així ens ho recomanava.
Un trapat seria interessant del celler del Carlània. Sí. Estan a Barberà de la Conca i són gent que treballa en vins naturals i fan les coses molt bé. I tenim una bona amistat i llavors, bueno, són pagesos de tota la vida, el Jordi i la Sònia, i, bueno, crec que estaran encantats de, si els dieu, de poder vindre. Fan el petit Carlània, que està molt bé, i, bueno, fan altres vins molt xulos i més treballen en varietats locals d'allí, amb el trapat, i crec que pot ser molt interessant.
Mira, doncs crec que pot ser molt, molt interessant, i ell va dir una paraula clau, el trepat. No sé si haguéssim de crear una paraula per definir el vostre celler, seria aquesta, seria trepat?
Sí, evidentment. Nosaltres, ja et dic, venim de família de pagesos i aquí a la Conca sempre s'ha cultivat el trepat, no? No s'ha deixat mai de plantar. O sigui, no és una veritat recuperada, sinó que després de la fil·loxera es va seguir plantant i s'ha elaborat cooperatives i cellers particulars. En altres no hem funcionat mai amb modes, o sigui, tot el vi que vam començar a fer és de veritats que teníem plantades ja. I clar, tenim molt de trepat. I de fet, bueno, tots els nostres vins, que en fem 5 més un escumós, estan fets amb trepat o monovarietals o una part de trepat. No? Crec que ens identifica a la Conca de Barberà, però també especialment en altres com a celler, no?
Exacte. Doncs, per tant, és aquest trepat, aquesta raó de ser una mica, no? Celler Carlania, d'on ve el nom?
Bé, sí, Carlania, aquí a Barberà, pels que no ho sàpiguen, doncs hi ha un castell templer que després de Miravet i Monzó és de les comandes templores més importants que hi va haver al segle XI i XII. I els templers, quan marxaven a creuades o quan anaven a defensar Monzó o Miravet, deixaven una persona encarregada de custodiar els tributs, les propietats, les terres i el castell, no? I aquesta persona era el Carlà.
Val.
Amb altres poblacions es diu Caslà. Aquí a la Conca, i sobretot a Barberà, suposo que pel Xipella, que és aquesta variant del català, va derivar amb Carlà. O sigui, quan arribaven els templers al castell, aquest senyor havia administrat bé les propietats, li donaven una terra, i les terres del Carlà eren les Carlanies.
Molt bé.
I nosaltres, on tenim el celler, era una antiga Carlania del segle XI d'aquí, de Barberà, no? I més o menys ho vam lligar tot una mica, amb la història del poble i el trepat i tot, i va sortir aquest nom, que, bueno, és molt bonic.
La gent
diu, teniu una filla que es diu Carla, no? No ve per això el nom.
No, està bé, és una mica doncs part del projecte, no? També de centrar-vos en aquest trepat, una mica de recuperar la història de la zona, no? I de ser fidels al que es venia fent durant molts anys aquí pel que fa al món del vi. Vosaltres practiqueu agricultura biodinàmica, agricultura ecològica, no afegiu res al vi que no doni la pròpia terra.
Sí, nosaltres vam començar, com t'he comentat, l'any 2007 a fer vi. El 2008 vam inscriure les vinyes al CCPAE, a l'ENS que certifica el producte ecològic a Catalunya, però ens trobàvem que, clar, que amb els anys la normativa ecològica europea permet fer moltes coses que nosaltres no hi estàvem d'acord. I el 2014 comencem a fer pràctiques biodinàmiques i el 2015 surten els nostres vins ja que diem naturals. És una paraula que a mi no m'agrada utilitzar, perquè natural, clar, tots els altres vins, els llevats i tot el que s'hi afegeix, a vegades també ho és natural. Jo prefereixo dir que són vins més despullats, vins nus, que simplement és most fermentat i prou, no? Després sí que, clar, tu has d'ajudar amb controls de temperatura, sobretot amb molta higiene al celler, amb molta neteja, però són vins que fan el seu camí, que és un producte que està viu i que com a mínim, jo crec que són productes que, a part de ser vi, és un aliment. O sigui, ha d'alimentar el cos, però també ha d'alimentar l'ànima.
Sí.
I els vins naturals, jo crec que és un aliment molt sa.
Escolta, has dit, feu tres negres, un blanc, un rosat, no? I aquest escumós. Jo no he tastat cap dels vostres vins de Carlania, per quin em recomanaries endinsar-me en la vostra manera de fer?
Bé, jo per començar a tastar algun dels nostres vins, o per començar a entrar ja no els nostres vins, sinó a la Conca de Barberà, dins de la Conca, és un trepat jove, o sigui, sense fermentadament oxidable i sense cap mena que no estigui mascarat ni en fusta, ni en àmfora, ni en res. Jo crec que és com es mostra millor la varietat, no? Amb un trepat jove, amb el petit Carlania, crec jo que podràs començar.
Val, un trepat 100%, petit Carlania, sí. Un negre, i ja que hem començat amb negre, parla'm una mica dels altres dos, també, perquè teniu els corrals i els plans.
Sí.
L'hivern i la tardor, molt adients ara. Però...
Sí. Nosaltres tenim 5 vins, i cada un el traiem d'una finca, per això el seu nom, no? El blanc de Sant Pere d'Envigats, el rosat és el Plantarga. El petit Carlania és l'únic que agafem trepat de totes les de diverses vinyes que tenim, perquè és un trepat jove, llavors agafem vinyes joves. I després tenim els Corrals, que és de la finca Els Corrals, que és un trepat 100% també passat per bota de castanyer. I després tenim els Plans, que és la base és un merlot, amb un 25% de trepat també, i aquest ja és amb bota de roure i ja està quasi uns 18-20 mesos amb bota, no? Fora el que diríem un reserva, tot i que aquí no funciona com a criances de reserva, sinó per mesos, no?
Vale. Llavors, de negres ja saben, tenim el petit Carlania, els Plans, els Corrals... Parla'm una mica d'aquest blanc, a veure, del Sant Pere d'Envigats.
Sí, el blanc que fem és un blanc de Macareu, un 80% més o menys, depèn de l'any, i la resta hi posem trepat, o sigui, posem una varietat de raïm negre, que el que fem simplement és premsar el raïm directe i no macerar amb les pells, perquè sabem que el que dona el pigment del color està a la pell, si la separem ràpidament dona molt poc color.
Clar.
I fermenten amb inoxidable i després es barregen el macadeu amb el 20% de trepat restant i ja està, ja el tenim. Vull dir que són vins molt fàcils, cap mena de complicació de fusta ni d'àmfores, vull dir, volem mostrar les varietats tal com són. No?
Exacte, no? Doncs és una bona manera també de conèixer, en aquest cas tenim Macabeu i Trepat, i a mi m'interessa molt que em parlis del rosat, del Plantarga, perquè
el
aquí tenim la lliga de defensors del rosat en aquest programa, que sembla que no el tenim prou apreciat, no? I aquí tenim un trepat 100%, en aquest cas rosat.
Rosat, sí, és un trepat rosat, que d'aquells que se n'hi diuen pell de ceba, que fa uns anys estava molt de moda aquí, però a França sempre s'ha fet, que simplement no el busquem al cul, no? Que és un trepat, també arribar al celler amb la caixa, posat a la premsa, premsat directe, i el mos que surt comença a fermentar. Hi ha anys que donen més color, hi ha anys que donen menys, depèn del clima que hagi fet, no? Fermentat, passa tot l'hivern al celler sense que li toqui el fred, però el fred natural, el fred que fa al carrer, i així clarifica i es filtra ell sol. Vull dir que no filtrem, no clarifiquem, i també crec que és un rosat que mostra molt bé el que és el trepat despullant-lo de les pells, no? És molt fresc i molt agradable.
Doncs ja saben, apuntin els noms. Celler Carlania, aquest rosat del Plantarga. Parla'm una mica de l'escumós, a veure, què és el que feu aquí?
Sí, l'escumós també t'he de dir que l'hem començat a fer aquest any i no sortirà fins a Nadal de l'any 2018.
Ui, això és fantàstic, perquè així creem expectativa, Jordi. Sí, o sigui, apuntin.
Sí, és un... encara no sabem ni el nom, perquè ara el vam fer, el tenim amb les rimes, acabat de fermentar i ara que reposi doncs, durant un any.
Molt bé.
És una barreja de parellada i trepat. El vam vermar tot junt i el va fermentar tot junt, el vam premsar junt. O sigui, no, aquí no ho hem fet per separat i després ho ajuntem. Ho hem fet tot junt.
Val.
La parellada, perquè també és una varietat que aquí a la Conca es treballa molt, li don l'acidesa i la gràcia que tenen els vins espumosos, i el trepat crec que li don l'elegància, no? Que té el trepat en si, no? Que és molt elegant i molt fàcil de veure. Després, el color, clar, el tindre una varietat de raïm negre, doncs ha quedat així, aquests daurats tan bonics, que almenys a nosaltres ens agraden molt. I a mi, ara anem tastant alguna ampolla i creiem que estarà molt bo. Ara està molt bo, jo crec que d'aquí un any serà extraordinari, no?
Ah, escolta, doncs faig la invitació oficial a que ens el vingueu a presentar aquí a l'estudi, quan estigui això, eh?
D'acord, o sigui que dit.
Convidats que Déu. Si ara algú s'ha quedat amb la idea de dir, hosti, jo vull provar un vi d'aquests del celler Carlania, on els trobo, a banda de comprar-vos directament, que per cert el web és www.carlania.com.
Sí. Bé, el podem trobar a botigues especialitzades de vins i a restaurants, algun comerç ecològic... Allà, llocs així, no? Vull dir, no...
Molt bé. Podeu fer llovis
a través... No és difícil.
I a més, a través del web està molt fàcil la pestanyeta de comanda, eh? O sigui que si algú té ganes, que vagi a www.carlania.com, que allà està molt fàcil. També ens doneu l'opció de visitar-vos, no? L'enoturisme, ho diem aquí pràcticament cada setmana, és cada vegada més pota essencial, no? D'aquest món del vi, i ens feu diverses propostes, fins i tot la més completa és passar tot el dia a Barberà de la Conca amb visita fins i tot al castell i al celler modernista.
Sí, i tant. És una cosa que els cellers, els productors, hem de potenciar perquè, per sort, el món del vi cada vegada hi ha més gent interessada a saber d'on ve el producte i d'on surt, no? I és molt bonic per nostre ensenyar-ho i explicar-ho tot, no?
Doncs escolta, a mi em sembla molt bon també regal per a aquestes festes, regalar una experiència d'aquest estil, no? Per exemple, doncs per què no una jornada així per descobrir el celler, els vins de Carlania i Barberà de la Conca, ja de passada. I tant.
Aquí ho deixo. Una mica abrigats i ja està.
Exacte, jo aquí ho deixo, jo dono idees. Després diu la gent que no tenim idees, doncs jo dono idees aquí cada setmana. Sí. Escolta, Jordi, no et deixo marxar sense que em recomanis un vi o un celler que t'agradi especialment, que t'hagi cridat l'atenció, a veure.
Sí, mira, el vi és el vinyater.
Sí.
I el celler d'Escavives de Valls. Perquè, ens assemblen molt a la nostra manera de fer, vull dir, és una parella jove també, pagesos, i la manera de treballar també és molt honesta. I ens agraden molt. A part que ens agrada molt el producte, ens agraden molt ells com a persones, no? I la manera de treballar és perfecta, vull dir, ho tenen molt per la mà i la senzillesa és el que m'agrada a les persones i això s'ha de reflexar al vi i ells ho reflexen molt bé, això.
Perfecte, doncs escolta, els convidarem la propera setmana que tinguem programa, que això ja ens n'anem a després de Nadal. Jo encara no tinc clar que ja sigui Nadal tan aviat, això, però bé.
No.
Escoltin, el Nadal és una bona oportunitat per tastar també nous vins. Vinga, doncs posem a la taula aquesta setmana nosaltres els del celler Carlania de Barberà de la Conca. Jordi, ha estat un plaer tenir-te aquesta estoneta al programa. Torneu quan vulgueu.
Molt bé, moltes gràcies. Igualment.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Restaurante El Álamo desea a todos sus clientes y amigos unas felices fiestas. Abierto para Navidad, San Esteban, fin de año, Año Nuevo y Reyes, con unos menús inmejorables, en el mejor ambiente desde 38 euros. Y después, baile. Una gran fiesta para toda la familia. Restaurante El Álamo, 40 años al servicio de nuestros clientes. Restaurante El Álamo, 977-84-6240, carretera de Montblanc, en Alcover.
Si vols continuar bé al matí, escolta de dilluns a divendres, de 1 a 2, Migdia a Tarragona. Un magazín diari amb tot el que necessites per estar al dia. L'actualitat, els protagonistes, salut, gastronomia, oci, moda, cinema, tecnologia... Un magazín diferent, pensat per tu. Migdia a Tarragona, amb Mònica Carrasco, al 93.5 al Camp i al 98.0 a les Terres de l'Ebre.
21D, Catalunya decide.
Cada vegada que ens posin una urna i en direm...
Los políticos tienen que estar para solucionar problemas.
I sí, em moro de ganes!
Mucha fuerza y a por ellos.
Sigue este jueves a las 7 de la tarde desde Barcelona con Carlos Herrera, las elecciones más decisivas de la historia de Cataluña.
¿Qué va a pasar y quién va a ganar y qué van a pensar o qué van a decidir los catalanes?
Con el mejor análisis de Ángel Expósito y Juan Pablo Colmenarejo desde la ciudad condal.
La sociedad catalana está absolutamente partida en dos.
El minuto a minuto desde todos los puntos informativos.
Comienza ahora mismo el acto con la presencia de los líderes independientes.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Está pasando. Estás en COPE.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
En menys de 3 minuts arribarem al punt de 2:15. De seguida agafem la Nacional 240 per parlar amb COPE Lleida. Ja saben, avui amb professionals que treballen o han treballat en els dies festius. Si és el seu cas, vinga, ens envien una nota de veu al 672-65-35-34. En 2 minuts i mig aproximadament ens hi posem. Ara els deixem una mica de música fins a 2:15.
Doncs apa, que anem directe cap a les 2 de la tarda i ho fem, com sempre, amb aquest eix, amb aquesta Nacional 240 que connecta tota la província de Lleida amb tota la província de Tarragona. Jo sóc Ricard Álvarez, des de Lleida.
I des de Tarragona, doncs Mònica Carrasco, des de Reus, que després se m'enfaden els de Reus, eh?
No, jo dic Cope Tarragona, però vaja.
Bueno, bueno, ho és, però bé, físicament som a Reus i avui, Ricard, estic però ben acompanyada, no?
Estàs ben acompanyada?
Bueno, és que no acabem a l'estudi avui.
Veus?
No acabem a l'estudi, perquè avui ja ho hem anat anunciant durant tot el programa, parlem amb professionals que treballen, no?, o han treballat els dies de festa, els dies de Nadal, Sant Esteve,
que hi ha molta gent que treballa, eh?
Molta, sort.
Sort, sí.
Jo no sé
sí,
si a tu t'ha tocat alguna vegada.
Doncs, et diré que sí.
Ah, ja som dos.
Et diré que sí, i amb dos professions diferents.
Ah, mira, a veure, o sigui, tu doblete, molt bé.
Sí. Aquí a la ràdio alguna vegada, per alguna qüestió, doncs, de...
Home, a veure, el primer nadó de l'any, el primer lleidatà o el lleidatà o tarragonina, a mi m'ha tocat, eh?
Sí.
Llavors, el dia 1 no fa gaire gràcia, però escolta, això passa.
Bueno, però anar a veure un naixement sempre té la seva...
Això és bonic.
És millor. Hi havia una època que estava també a la branca sanitària, i també em va tocar, eh?
Ah, doncs mira, tinc aquí un metge que també ens pot explicar històries. Va, te'ls presento, eh? Us els
Vinga.
Presento a tots. Mira, ens acompanya avui el Leandre Martínez. Ell és caporal responsable de l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra a Tarragona. Leandre, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia, Leandre.
Merci.
Gràcies. També ens acompanya el doctor Carlos Aguirre. Ell és metge. Hola, Carlos, bon dia.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Gràcies.
Bon dia.
I el tercer en discòrdia el coneixes, eh? És el nostre, un dels nostres cuiners en nòmina, el Joan Urgellés. Joan, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per venir. Escolta, tots tres,
bon dia, Joan.
Certifico que no us coneixíeu, eh? Us hem presentat ara fa un minutet.
No.
Mira.
Però teniu en comú això, que heu treballat tots tres en festius. Bé, Joan, tu treballes segur aquest any?
Sí. Nosaltres, aquests dies són els dies forts.
Treballes, no sé si Leandre o el Carlos us toca aquest any algun dia dels festius. Com ho teniu, això?
Bueno, ens haurem de repartir amb els meus companys, però sí, algun dia
que algun dia toca treballar, eh?
Igual.
Carlos, tu també.
Sí, que no nos libramos ninguno.
Te voy a decir, acércate un poquito al micro, por favor.
És que, a més, segons en qui parles, et diuen, és que hi ha massa dies de festa i t'acaba tocant un o altre.
Home, un o altre cau. És que són molts, clar. Contem el 24,
bé,
25, 26, 31, 1... El dia de Reis, que no
sí.
L'hem dit, però també,
sí,
no? El dia
sí.
De Reis. Aquí és igual que sigui, en els vostres casos, és igual que sigui dissabte, diumenge, dimecres, és igual, no?
Sí, i els dies aquests són els dies, com deies, són els dies forts. Treballem això, el que diem Nadal, Sant Esteve, la nit de Reis, que també és molt important, el dia de Reis,
Cap d'any. Ah, el dia 5 a la nit, clar.
Cap d'any és la nit més forta.
A veure, per exemple, el primer dia que us va tocar treballar un festiu, Leandre, que em deies ara abans d'entrar, són molts anys ja, no?, al cos, i clar, quan et diuen el primer dia que et toque, home, gràcia no fa.
No fa gràcia, però tu ara parles del primer dia. Jo recordo que no només els dies anomenats estan a festes nadalenques, no?, sinó durant tot l'any.
Sí. Sí,
hi ha més dates esmentades en la que, òbviament, doncs, a nivell de seguretat es generen dispositius i directrius de treball que fan que sempre el flux de gent que hi treballa sigui més gran. Jo crec que aquell any no m'hi perdre ni una festa, les vaig treballar absolutament totes. Sí.
Home, ara escoltant el Leandre, jo recordo quan vaig treballar a la branca sanitària, per entendre'ns, Mònica, el que em va fer més ràbia no va ser les dates de Nadal, sinó va ser el dia de la mona.
Ah, mira, també...
Em va tocar això... treballar el dia de la mona i em va fer una ràbia que no veguis el primer dia,
ja
la primera
passa.
Vegada.
I els altres, per exemple, Carlos, el metge, ets metge al CAP
sí,
a Tarragona, no?
En Torreforta.
A Torreforta.
Sí, Tarragona.
Clar, el primer dia que te toca, chico, una guàrdia ese dia...
Mira, la primera guàrdia fue el 31 de diciembre, la primera guàrdia de médico con todos los papeles y demás y estrenado. Horrible.
Horrible, ¿por qué?
Una de gentes, es la primera guardia cuando entras en contacto con el paciente realmente y todos bajo tu cargo, responsabilidad, muchas patologías. Y es más, a las 2 de la mañana yo me acuerdo que me fui a poner en la puerta y dije, ¿yo qué hago aquí? ¿Sabes? Pero al final, digamos, tiramos para adelante, pero bien.
Claro, algunos dirán, el Joan es jefe, el Joan té el seu restaurant, i el Joan, però el Joan és el que més, no?, el que més hores hi posa aquests dies, segurament, de tot l'equip.
Sí, sí. Bueno, nosaltres els que ens dediquem a l'hostaleria estem bastant acostumats, no? Nosaltres ja quan comencem el primer dia de feina sabem que el primer dia que treballarem serà dissabte i diumenge, o sigui que... Nosaltres ràpidament ens acostumem a treballar els dies festius. I a més és quan més gent surt i és quan realment Pots fer més gent, exactament.
I en aquest cas, mira, Ricard, estic pensant...
Sí, però ara pensava, en el cas del Joan, suposo que no et molesta que si hi ha aquest toque treballar, que vingui la gent. Però en el cas del Carlos, Carlos, no sé si la primera nit que et va tocar, escolta, teniu una mica més de cura, i si no, no haureu de venir...
No,
el dia 31, no s'avorrís, no hi ha menys gente,
no. Bueno, hay un pequeño lapso de tiempo, pero si no, es el típico corte de jamonero, ¿sabes?
Ah, este es un clásico, entonces,
ese es el clásico de las fiestas.
Sí,
claro, al final piensas, oye, por favor, cuidado esta noche, ¿no?
No me cortéis el jamón justo el dia 31, ¿no? Clar, jo ara estava pensant, estava que el Joan, per exemple, vosaltres, no sé si reforceu a nivell de gent per aquestes festes o no?
Bueno, sempre. Depèn de quin restaurant, sí, el meu no, perquè com que és el més petitet, però sí, és veritat que l'espai ens hem de cobrir amb extras, i igual com passa el tennis de Salou o passa el nàutic de Salou, que òbviament, clar, normalment tenim la gent justa, i aquests dies, doncs, bueno, tirem d'extres, que per sort pues, n'hi ha bastants i treballen molt bé.
En el cas del Carlos, clar, hi ha menys gent que un dia normal, és una guàrdia, no?, suposo, i en el cas del Leandre, vosaltres, suposo que no sé si ja els dies destacats són dispositius especials, no?, allò de número d'agents, en aquest cas.
Sí, normalment són dispositius especials, una mica marcats en les línies dels antecedents d'altres festivitats, però sí que és molt curiós que, per exemple, un dia com el 31, no?, de desembre, a les 10, quarts 11 de la tarda es fa desert als carrers, no hi ha ningú, i a quarts de 1, quarts de 2 es comença a animar, després hi ha una altra parada a les 3 de la nit, i a les 5 de la nit ja és una cosa terrorífica als carrers.
Clar,
i carreteres plenes de persones. Aquí és quan nosaltres tenim el gruix de feina.
El gruix de feina, clar. Mira, m'ha agradat molt que el Carlos entrés i di el corte jamonel amb el, no?, allò de tallant el pernil és el clàssic, no?, que us trobeu un dia en aquestes dates a urgències. No sé si els Mossos teniu algun clàssic per aquests dies també.
Bueno, per desgràcia, més que una altra cosa, el clàssic són les intoxicacions amb l'alcohol, que és el més nombrós, sí, i que es dona a última hora de la tarda.
No tenim mesura.
Doncs, bueno, aquí avui aixeca un altre cop l'eslògan de consumir con moderación, comer lo que queráis en el restaurante del Joan, però...
Home, està molt bé, perquè el restaurant del Joan s'hi pot anar a peu, que està al centre de Reus.
Sí.
Això anava a dir a Leandre, i a més, sobretot, no agafeu el vehicle.
Bueno, és important sempre que algú es sacrifiqui, no? I un any li tocaran bunts, un any amb un altre, però sempre aquell que porti el vehicle perquè estigui la necessitat de sortir de la ciutat, doncs faci l'esforç de no ingerir alcohol, però, doncs, perquè...
Taxis que han de treballar aquell
això
any també.
Però deixa'm que llenci una... que tingui una llança, no li diguem que un se sacrifiqui, perquè, escolta, jo, per exemple, no bec. No bec perquè em toqui...
Em porta el Ricard a mi.
La veritat és que no necessito... Aviam, el brindis el fas i tal, però no acabo bevent alcohol. Per tant, no és un sacrifici. Vull dir que a vegades hem donat per fet que, escolta, que per passar-nos-ho bé s'ha de beure. Tampoc és així, eh?
Sí que és cert. I, de fet, en aquestes èpoques de l'any es fan moltes taules de treball d'oci saludable, hi ha equips de prevenció que surten a la nit, en la qual nosaltres hi treballem, però sí que és cert que, tot i així, sempre hi ha un reducte social que necessita la ingesta d'alcohol, una mica pues, per poder traduir aquell dia en festivitat, no? I s'ha de treballar aquest gruix. Òbviament, el que no veu, pues, per nosaltres, fantàstic, no genera a nivell de seguretat cap incidència.
Però jo, com dic, al restaurant del Joan, aquí al carrer Aleus, s'hi pot anar a peu, si som de Aleus, o sigui que perfecte, i si no, un taxi, tu.
Exacte, però és veritat que ara, en aquests dies que hi ha molts sopars d'empresa i molts sopars, òbviament, és el que diu ell, a vegades no la gent, quan surt a sopar, diu, això necessita l'alcohol, o per no sé, a vegades ho associem a passar-nos-ho bé. És veritat que cada vegada amb taules grans i això, sempre hi ha molta gent i ho veus que n'hi ha un que diu, no, és el que diem, no és que no begui, és que òbviament doncs, mentre menges pot beure una o dues copetes de vi i després òbviament ja té una mesura perquè sap que aquell dia condueix. I cada vegada ho veus més, que hi ha la consciència aquesta de que qui li toca conduir no beu aquell dia.
Clar, exacte. Carlos, suposo que també a banda del corte con el cuchillo jamonero, també el tema de l'alcohol és un dels clàssics, sobretot de cap d'any, no? Que us heu trobat amb atencions d'aquest estil.
És una pena que los más jóvenes son los que suelen aparecer también, como dice él, han ido a comer ahí contigo, luego desaparecen de la calle, a las 3-4 te los encuentras tú y después me los mandas.
Més o menys.
A mi m'agradaria que m'expliquéssiu vosaltres com passeu aquests dies, per exemple, perquè, per exemple, Leandre, no? Anem a la nit de Cap d'Any, esteu allà de guàrdia, dispositiu, però amb el raïm el fareu, no?
Bueno, intentem gestionar-nos, el que passa que nosaltres estem molt supeditats el telèfon 112, amb la qual sí que te pots juntar d'alguna forma determinada en petits grups, una mica per no concentrar-se tots els agents en disponibilitat, no? Fent el raïm a la vegada i deixar la comarca desatesa, no?
No pot ser, no pot ser.
Correcte, però bueno, intentem fer-ho a torns i d'alguna forma sí que és cert que el telèfon 112 es paralitza a les 12 de la nit.
Sí?
Igual hi ha 20 minuts, mitja hora, en el que no truca absolutament cap persona per informar de cap incidència. No deixa de ser curiós també, no?
No, i deu ser l'únic que no comunica, perquè tu comences a trucar per felicitar l'any i no t'agafa ningú, aquella hora.
Mònica, sisplau, que això és del segle XX, que això ja no es fa ara.
Ja està, l'altre.
Missatges, home, però què fas?
Tu
truques encara?
A mi m'agrada parlar amb la gent, clar.
Que no, home, no, missatges. I a més els pots deixar programats i tot.
Ah, o l'altre. Bueno, calla, que deixa'm continuar. Vosaltres com ho feu, per exemple, a urgències? Què, al CAP? També hi ha aquell moment de pau?
Sí, sí, sí. Para la història.
Para la història.
11, 11 y media, está desierto. Entonces nota la oportunidad también para que nosotros nos organicemos.
¿Y hacéis una cena un poco especial?
Claro, claro.
Sí,
Como ya tenemos programado desde tiempo, también un poco quiénes son los que vamos a estar, el equipo, pues ya nos ponemos de acuerdo y hacemos algo guapo.
Ah, Carlos, o sea que también os ponéis de acuerdo de a ver quién trae cada cosa, ¿no?
Claro, claro.
Ah, bueno, eso
está
bien.
El raïm y todo eso, que no falte.
Claro, sí. Y Joan...
Bueno, parlem de la nit de Cap d'Any, ¿no?
Sí, eso sí. Y Joan, vosaltres com ho feu, per exemple, ¿no? El dia de Nadal o el dia de Cap d'Any, allò, clar, estàs donant de menjar a tothom, un menjar especial, sí. Vosaltres quan ho feu?
Bueno, nosaltres el que fem és, en aquest cas, és el cas contrari, en aquell moment és quan hi ha la màxima allò, expressió de felicitat.
Clar.
I, bueno, en el meu cas jo el que faig és que, pues, normalment aquell dia és sagrat, jo sopo al restaurant amb la meva dona i jo el que faig és vaig dins de la cuina i faig entrar, ja ho preparem tot abans i entrem tots el personal a la cuina i ho celebrem. Ho celebrem junts a la cuina i després sortim i felicitem també els clients.
Molt bé. O sigui que el raïm us el mengeu igual, Joan.
Sí, 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 en aquest cas sí, nosaltres ens el fem tots junts, tot el personal a la cuina.
Tu no ho has vist perquè no els tens davant, Ricard, però no. Quan ha dit això el Joan, el Leandre i el Carlos li han posat ullets perquè han pensat, ostres, clar, ell es pot portar la família al restaurant a sopar, però sí. I aquí va la meva pregunta. La
bueno, família. És que aquest tema que sí que vas a preguntar ara, jo crec que també...
La família com ho porta? Sí. No, que no hi sigueu en dies així, clar, això és...
Com es porta a casa,
això? Cajes de l'oficio.
Bueno, al final és com tot, no? Un s'hi acaba acostumant amb les misèries horàries, no? Que en aquest sentit, i del qual estem parlant, doncs nostre que viure. Sí que és cert que és, bueno, és una pena, no? Perquè la família fa gran i tens fills i, bueno, i aquell dia concretament no pots estar-hi, però bueno, val per altres anys que sí que pots estar. A més, nosaltres seguim un sistema de puntuació interna que fa que no se repeteixin els dies de feina i bueno, tinguis més privilegis per agafar festius en segons quines dates, amb la qual és bastant cíclic i no ens toca treballar tres caps d'any seguit. Seria molt complicat, no, que passés una cosa així.
Sí, però Leandre, dius, nosaltres ens anem acostumant, però jo la pregunta era, i a casa tens represàlies? O sigui, els de casa també ho veuen amb comprensió
o
no?
Ho porten tan bé com tu o no? És la pregunta.
Bueno, és una pena, no?, que no es pugui gaudir aquell dia en família, però se comprèn i al final... ens ho mirem amb bons ulls, no? Perquè al final qui més patim no està en famílies amb nosaltres, no? En aquest sentit, amb el qual ens ho fan bastant fàcil.
I feu una recelebració, feu el dinar de Nadal un altre dia, si us ha tocat, no?
Igual un dinaret el dia 1, una mica, i me menjo el raïm allà, però no.
Però us
no
en guarden, res. Us en guarden, sí, una mica, sí, no? Si hi ha canalons...
Un tupper sempre acaba a la nevera, sí.
Molt bé, i Carlos, en el teu cas a casa, què?
Mira, como es un no parar, así es que no termino de comer hasta el 6, 7, no sé. Así que en casa, bueno, soy de buen comer y ya se me nota, pero vamos haciendo. Y al principio sí, era un poquito más duro. Y mi esposa no pertenece a la rama de salud y todo esto, y le es un poquito más difícil. A veces me dice, mira, suerte tienes conmigo de que te comprendo y que te perdono que te vayas a hacer esto.
Claro, porque si no treballes al mateix ram, de vegades hi ha gent que no és tan fàcil d'entendre. Nosaltres també de vegades, Ricard, que hi ha dies que tens un horari que ningú entén.
Sí, sí. Però ara estava pensant... Però tu ara imagina't un metge que tingui parella, que sigui una infermera o una altra doctora, i qui no et toqui els mateixos dies. És que el dia que tu tens festa, resulta que la teva parella li toca fer guàrdia, llavors ja és el colmo, no?
Sí, sí, pero mira, muchas parejas que conozco, que médico, enfermera y tal, ya prefieren hacerlas separadas. Bueno, más que todo...
Bueno, está bien, porque al final Nadal no le agrada a tothom, ¿eh?
Bueno, sí, también se organizan y todo lo demás, mira...
Escolta, a mi m'agrada saber si teniu alguna anècdota que us hagi passat treballant en algun dia així, que us en recordeu especialment. No sé si us ha passat alguna graciosa, ja sé que, a veure, Leandre, igual li han tocat coses poc agradables, pobre, però...
No, hi ha coses divertides. Jo recordo algun cap d'any aturar vehicles amb els típics controls d'alcoholèmia, que tothom sap on els farem, perquè ja és una dinàmica d'any rere any, i dins del cotxe doncs, tothom de festa, amb els matasogres i barrets i antifaces, i, bueno, i fer un control d'alcoholèmia amb aquesta situació, amb aquest escenari, doncs, li dona un toc d'humor al control i a la situació.
Però clar, sí, i com sí, t'aguantes el riure, perquè clar, veure...
Bueno, has de veure cada cosa dins dels vehicles.
Has d'aguantar la compostura, clar.
Bueno, correcte, intentes mantenir una mica una imatge, però bueno, al final estableixes una bona relació allí en aquell minut i mig del control i bueno, ens ho mirem des del punt de vista més positiu.
Clar, la gent també ho rep amb més carinyo quan us veu treballant amb aquests dies, o què?
Bueno, ja de tot, eh? El que ha de donar positiu no ens mira amb bons ulls.
Bueno, no, clar, això ja cadascú ha de ser conseqüent amb els seus actes, sí, però sí. No, sí. No. Carlos, en el teu cas...
No, del jamón, un jamonero.
¿Sí?
Al día siguiente nos llevo una bandeja.
Ah, ¡hombre! Ah, bueno, eso no está mal.
Y otra vez que también un pequeñito que nos decía, ¿y tú trabajas hoy este día y no tienes niños? Y yo, sí, pero me toca trabajar, cuidarte, todo esto. Pues al día siguiente llego con la madre y nos llevo chocolate y churros.
Hombre, pero mira, eso se agradece mucho, ¿no?
Vamos saliendo de guardia y que te lo lleven. Oh, ostras, claro. Se agradece mucho.
Claro, pues no sé si a vosotros os gusta que os porten alguna ofrena.
No es gaire habitual, pero bueno, alguna vegada sí que algún petit detall sí que te porta. Sí.
I Joan, tu què veus a famílies senceres celebrant allà? Home, alguna anècdota tindràs.
Home, alguna anècdota, alguna vegada sí que ens han fet seure a la taula, que ens posem vermells com a tomàques, que et fan que beguis allí una copeta cava amb ells i això, però bueno. Aquell dia estava la gent molt contenta i realment l'anècdota sempre és la mateixa i és que la gent aquell dia pues, s'ho passa molt bé.
Uh-huh. Suposo que, clar, ve doncs, tota la família, no sé si alguna vegada hi ha hagut algun conflicte familiar al restaurant, bueno, perquè el Nadal ja se sap, eh?
Alguna que altra baralla que no ha sigut molt agradable de veure, algú també... que s'ha tingut que aixecar de la taula i marxar,
hombre,
ha sigut de molt desagradable.
Ara que has dit això, Mònica, m'estic imaginant un conflicte familiar que pot iniciar-se al restaurant, que pues, el Leandre,
pot
estar intervenint i si resulta que va a majors, al final els ha d'agafar el Carlos.
Home, esperem que no.
Esperem que no, que seria molt xungo ja, eh?
No, esperem que no, però escolta, que ja saps que a vegades és molt visceral tot això, eh?
Mira, Leandro, si us arriba una trucada del restaurant del Joan, ja saps, eh?
Anirem amb cuidado, però sí que sé, ara que feu aquesta puntualització, que els dies de reunions familiars i de dinars i de sobretaules llargues, el número de baralles entre familiars i de requeriments als endotges es dispara en aquest sentit. Vull dir que no tenim una...
O sigui, no és un mite,
no,
això.
No ho és. No. I, per exemple, en èpoques d'estiu, quan hi ha vacances mesos d'agost, hi ha més requeriments als endotges per baralles i discussions familiars, i aquestes dates... Es nota un augment, o sigui, en aquest sentit.
No és un mite, Ricard.
No, és un mite.
L'alcohol sí que té molt a veure, també, a vegades.
Sí, tant que sí. Escolta, jo us volia fer una pregunta quasi ja per acabar, però sí. Suposo que treballar amb dies festius s'entoma diferent quan un té 20, 30 anys i encara no té càrregues, però no em malinterpreteu, càrregues famílies, vull dir que encara o no tens família o només tens parella, però encara no tens canalla, que quan ja tens un nucli familiar establert. Suposo que es viu diferent, també.
Sí, clar, òbviament. Quan vas fent gran i vas formant la família, òbviament tingues que estar treballant, doncs t'agradaria estar a casa amb la teva família i poder-ho viure amb això, amb el doncs, estar a casa i gaudint, però bueno, és, la nostra feina és així i t'hi vas acostumant i et resignes. És el que has triat i és el que toca.
Clar, és el que dèiem abans. Suposo que fa una mica més de... No? Fa més costa amunt, però...
Sí, ma, clar, el concepte de la família, de l'entorn, et canvia a mesura que et fas gran, però sí que...
Tens d'altres obligacions a casa, també.
Sí, tu mires diferent, sí.
Exacte. Escolta, doncs hem d'anar acabant. Jo us agraeixo moltíssim que us hàgiu prestat a venir aquesta estoneta a explicar-nos això. Per cert, Joan, que tinc un dubte. Tu has dit que Cap d'Any el raïm, sí, però el dia, per exemple, altres dies, el dinar, la família dina a casa i tu al restaurant? O venen sempre al restaurant?
Jo tinc la gran sort que dins de l'hostaleria jo el dia de Nadal i el dia de Sant Esteve tanco.
Amigo.
Llavors, aquell dia és quasi com aquell que diu l'únic festes de l'any que m'ho prenc així, però sí que aquell dia estic a casa i gaudeixo dels meus.
Escolta, bueno, si podem, escolta, a ells dos us agradaria, no?, a celebrar que treballi el Joan i vosaltres lliureu, no?
Ens aproparem a casa seva, sí.
Pon fetxa.
Això, pon fetxa. Doncs escolta, Carlos, Leandre, Joan, mil gràcies, de veritat, per haver vingut. Espero que passeu bones festes, encara que us toqui treballar una mica.
Gràcies.
Ricard, ens aturem, què? Un parell de minutets per la publicitat?
No, dos minuts, parem dos minuts i després parlem d'uns altres temes que són interessants, com per exemple, quina és la joguina més demandada?
Ah, exacte.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct. Y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
I estava pensant ara a Mònica, ara ha marxat ja el Carlos, jo fa dos anys, per desgràcia, fa tres anys, el dia 1 de gener, a les 7 del matí vaig haver d'anar a urgències. Ai. Perquè em feia molt mal el canell, ja, ui, la nit de cap d'any ja la vaig passar malament i allò ja que t'automediques, però bueno, medicaments aquests que pots comprar sense recepta, per antidolor i aquesta història, antiinflamatoris, però mira, no vaig poder aguantar més i eren 6:45 de la matinada que anava a urgències. I el primer que vaig fer, dic, perdó.
Perdó, exacte, demanes sí, perdó, perquè saps...
Perdoni, creu. No? I em va dir, no, si és una nit com una altra, dic, home, com una altra no, dic, clar. Mira, vinc perquè no, és que em fa molt mal.
Ja, mira, és que tots tres ho tenien molt coll avall, eh, això, sí, sí, doncs mira, sí. Doncs va amb el càrrec, per entendre'ns, no? Doncs si em toca treballar el 25, però, em toca,
sí.
Ja
ara,
està.
La quantitat de gent que viu pel carrer a 6:45 de la matinada, 1 de gener...
Clar, és que tu també, quin dia.
Sí,
escolta, qui no sé, crec que els dies assenyalats, allò el 25, el dia 1, potser la nostra convidada d'ara no treballarà, però abans se'n fa un fart.
Uf!
No?
Jo dic que del sector que represente, el mes de desembre, menys els dies aquests ja que són sagrats i mai millor dit, diumenges, dissabtes, caps de setmana i tot això, sobretot.
Exacte, doncs tot... a veure, aquí tenim, me la presentes?
Sí, home, mira, tenim a la Fàtima Banda, que és la propietària de la botiga de joguines Més que Globus Il·lusions. Fàtima, què tal, bon dia?
Hola, bones, com estem?
Molt
suposo
bé.
Que, vaja, vosaltres, un cop arriba ara, i a més ara amb això del Black Friday, ja, que ja no és només el divendres, sinó que és tota la setmana, un cop arriba la tercera setmana del mes de novembre, ja no està aquí cap dia.
No, i aquí ja treballem tots els dies.
O sigui que...
Ja, perquè a la nit hem de tancar, si no també...
si no també vindríem, això,
també.
Això ho parlem moltes vegades amb els comerciants, allò, si estés més hores oberts, doncs vinga, no? Allò ja sí. no hi ha mesura.
Sí, que de totes maneres, això també és que la gent ens hauríem d'acostumar, eh? O sigui, és molt bonic tenir totes les botigues obertes tot el dia i nit, però si la gent ens acostuméssim a que hi ha unes hores per anar-hi, aviam, les compres les acabaries fent igual i la gent podria descansar més, també, eh?
I tant, abans de fer llet, vull dir, abans la gent no obria tant i també compràvem igual els regals.
Exacte.
A veure, Fàtima, que tenim un problema.
Digue'm.
Bueno, un problema. A veure, necessitem la teva ajuda.
Ah, digue'm.
No, i a més la Mònica també, eh?
Jo
seu,
també.
Seus no, però també ha de regalar coses, però jo tinc nens.
Home,
a casa.
Home, jo he de fer la carta als Reis, clar.
I hem de saber què demanem o què no demanem i volíem saber... A veure, què s'està demanant? Què s'està venint a buscar?
Quines són les joguines més demandades enguany?
Bueno, nosaltres aquest any ens han demanat molt una joguina educativa, que és un maletí magnètic amb formes geomètriques.
Ah, molt bé.
Que estimula molt els sentits dels nens i l'aprenentatge, animal visual, vale, i de coordinació. Aquesta és una joguina de Geco, que és un maletí bastant gran i imantat, i es diu maletí de geoformes.
Ah, doncs mira, està bé que aquesta sigui una de les més demandades.
Sí, és una de les... Bueno, nosaltres que bàsicament ens dediquem també molt a la joguina educativa. Llavors, clar, però aquest any aquest és un dels jocs més demandats.
Molt bé.
Sí, i després hi ha pues, el típic joc de carta així més d'estratègia, el piu-piu, el pirata-tà, que també són jocs que agraden molt, i després hi ha pues, les mines, això no poden faltar.
Clar. Escolta, mira, Fàtima...
I les pilotes tampoc, no?
Les pilotes tampoc.
Ni els cotxes.
Ni cotxes.
O sigui, hi ha uns clàssics.
Bon soroll i en mando, si pot ser.
Això ara t'anava a dir.
Per alegria dels pares, això.
Per alegria dels pares i veïns, no? Que facin força soroll, eh?
Sí, instruments també molts. Tambors, guitarres...
Això és un crim.
Sí.
Això...
Els tambors i les guitarres triomfen, eh?
Però escolta, mira, Fàtima, ara parlàvem amb gent que treballa els dies festius, parlàvem amb un metge, per exemple, no?, que està doncs, el dia aquest festiu i es troba amb la gent. Tu, gaje de l'oficio, trobar-te amb molta gent que arribem desesperats i et diem no trobo tal joguina, si us plau, que està esgotada, no? Això t'ha passat, suposo.
Sí, m'ha passat, truca al magatzem a veure si hi és i desgraciadament pues, ja no arriben.
El 24 a la tarda mateix, per exemple, sense
anar més lluny. El 24, sí, l'any passat n'hi va
haver
uns quants.
Ah, sí, a última hora. Tant, tant sí. A última hora anem?
Home, i el dia 5 de gener suposo que també.
Sí, 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 el 24 i el 5 és clau. Sempre hi ha algú que li falta alguna
cosa. Som de darrera hora, sense previsió.
Sí, sí, sí. Però... hi ha algun rei que s'ha despistat.
Clar, és que aquí, aquesta és l'altra, que de vegades també suposo que et trobes amb molta gent perduda, que els més petits han demanat una cosa i tu arribes allà amb visió d'adult i no saps de què va la cosa, ni què està de moda, ni res.
No, clar, i a part, saps què passa? Que quan ja els nens ja són grans i te toques regalar un que pues, encara costa més,
sí.
No? Dir, ostres, jo això ja m'ha passat. Ara què regala?
Sí. No, és veritat. Jo a vegades m'oriento una mica per allò de l'edat de la caixa que hi posa, no? Però, sí. Però costa també, eh? Saber dir, però això li agradarà, no? Ho veig massa petit o el veig massa gran?
Sí, bueno, és difícil, això passa, eh? Perquè a vegades l'edat de la caixa pues, tampoc no coordina escolta... molt amb el crio,
clar.
Que potser està molt espavilat i necessita més...
És que n'heu de saber molt vosaltres, perquè jo em feia un far de preguntar. I clar, jo agafo la persona que hi ha a la botiga i ho pregunto. Escolta, mira, és un nen de tants anys i és mogut. Què li agradarà?
Sí.
Quin compromís que poso, no?, a la gent?
Bueno, però és normal, perquè a mi també em passa, quan vaig a comprar algo que no sé. Vull dir, abans és normal, vull dir, tu has de saber més o menys poder orientar i intentar-ho fer-ho el millor possible.
Clar. Mm-hmm. Mira, estem sentint de fons la campana de la porta, de més sí. Que sí, sí. Globus, il·lusions, això m'encanta, això és bona senyal, perquè mira l'hora que estem i la gent anem aquí.
Sí, no pare.
El dia de més feina, ara en aquestes dates, quin és, Fàtima? Hi ha un dia de pico de feina?
Dia de pico de feina depèn, es va a tongades. Per exemple, avui ha sigut molt a primera hora. Ja a primera hora fins a ja les 12 no hem parat.
Avui dilluns, eh?
Avui dilluns, sí. Avui. Ara pues, veurem a la tarda, suposo que també preveiem que a partir de les 6 i mitja, 7, hi hagi moviment.
Clar. I el cap de setmana suposo que també serà...
Home, jo crec que aquest cap de setmana, que el 24 és diumenge, pues no sé...
Clar, diumenge obriu al matí, suposo.
Sí, diumenge obrim.
Clar, i dissabte...
Sí. Diumenge a les 11 del matí estarem aquí.
Clar. Doncs, escolta, m'agrada molt això de que vinguem a demanar joguines educatives,
sí.
Que la veritat és que hi ha un debat al voltant d'això, si joguines existen o no existen, perquè jo darrerament que em fixo amb els anuncis,
sí.
La veritat és que no sé si hem superat aquest, aquest esglaó, De...
Nosaltres, a la nostra botiga, la veritat que gràcies a Déu, no hi ha joguina sexista aquí. Tots els nens juguen amb cuinetes, a més els que venen.
Que els agrada molt, eh?
Sí, han demanat molta cuineta, també els nens.
Perfecte.
L'any passat ja es va... Les cuinetes que van vendre més l'any passat van ser per nens, no per nenes. I aquest any també, molts nens han demanat cuinetes i coses de cuina. I després hi ha nenes que demanen cotxes.
Clar que sí.
Sí, sí, sí.
Sí, hi ha nenes que demanen cotxes. I gràcies a Déu, molt joc de taula. Els pares d'avui en dia estan molt conscienciats i demanem molts jocs de taula per estimular el nen i jugar amb el nen.
Ara t'anava a dir, clar, compartir aquesta estona de joc, no? No donar-li una joguina i que el nen s'apanyi pel seu compte.
No, és bonic que el pare i la mare o els avis o els germans puguin compartir una estoneta junts i que fa molt caliu a casa.
I tant que sí.
Doncs més que globus i il·lusions, si passeu per Lleida, al carrer Madalena número 25. Allí teniu a la Fàtima i tot el seu equip i mira, amb aquestes propostes de... Perquè a més la joguina és una gran eina i per tant si la triem bé, el nen o la nena que la gaudeixi serà un temps de profit. Fàtima, escolta, que ha estat un plaer, gràcies per atendre'ns. Ja hem escoltat la porta, per tant...
Que no pari, que no pari aquesta porta.
O sigui, pararàs un parèntesi per anar a dinar i prou, eh?
I prou, i prou.
Gràcies, Fàtima.
Bones festes i ens veiem.
Igualment.
Adéu.
Ai, 30 Ricard, segons. Les dos ja. Ai, que ràpid m'ha passat avui. M'ha passat molt bé, mira, amb tants convidats.
Sí, sobretot perquè igual no ens toqui treballar i també té la seva gràcia, no?
Home, esperem que no ens toqui treballar.
Que els demés ho expliquin i nosaltres no.
Això sí. Escolta, parlem demà, que demà tenim una recepta molt especial, eh?
Sí?
En família.
Ah, mira.
Sí, a partir
recepta
de la una.
Recepta i moda, eh? Amb la Leida.
Que vagi bé.
Adéu, Mònica.
Adéu.